Bon dia i benvinguts a aquest programa. Avui parlarem del bullying. Què és el bullying? És l'assetjament escolar, maltractament físic, verbal o psicològic, que es produeix entre escolars, de forma reiterada i durant molt temps. Es produeix a l'aula, al pati del centre educatiu, o mitjançant els correus electrònics o el mòbil. Pot ser un o diversos els agressors, i també hi ha, doncs, la víctima. Aquesta problemàtica ve donada per diversos factors, però un dels principals pot ser és les causes emocionals.
Avui parlarem amb el psicòleg Rafael Vizquerra, que ens donarà orientacions sobre com podem proporcionar als infants recursos i estratègies per enfrontar-se al bullying, a l'assetjament. Els nens i els joves necessiten, en el seu desenvolupament cap a la vida adulta, que se'ls proporcioni recursos i estratègies per enfrontar-se amb les inevitables experiències que la vida ens depara. En definitiva, es tracta de capacitar totes les persones perquè adoptin comportaments que tinguin presents el principi de prevenció i desenvolupament humà. Aquí, la prevenció està en el sentit de prevenir problemes com a conseqüència de pertorbacions emocionals. Se sap, tots sabem, i ho veiem, no? I ho constatem, que tenim tots pensaments autodestructius i comportaments inapropiats com a conseqüència d'una manca de control emocional, cosa que pot conduir en certes ocasions al consum de drogues, a una conducció temerària, a l'anorèxia, a comportaments sexuals de risc, a violència, a angoixa, ansietat, estrès, depressió, suïcidi. Ja veieu que és una tirallonga llarguíssima, eh? No cal que les tinguem totes, però segur, que tenim tots, podem tots caure en qualsevol d'aquests riscos. L'educació emocional es proposa contribuir a la prevenció d'aquests efectes. D'altra banda, es proposa el desenvolupament humà, és a dir, el desenvolupament personal i social, o dit d'una altra manera, el desenvolupament de la personalitat integrat de l'individu. Això inclou el desenvolupament de la intel·ligència emocional i la seva aplicació en les situacions de la vida. Per extensió, també això implica fomentar actituds positives. Davant de la vida tenir actituds positives, habilitats socials, empatia, són coses de les que hem d'anar afavorint i desenvolupant.
Per parlar d'aquest tema ho farem, com ha dit l'Isabel, amb Rafael Vizquerra, el ZINA, catedràtic d'Orientació Psicopedagògica a la Universitat de Barcelona i director de màsters i postgraus en aquesta universitat. Amb ell parlarem, doncs, d'aquest tema, ens donarà moltes orientacions. Ell, en la seva línia de recerca és l'educació emocional des del 1990, i és també autor de diversos llibres, sobretot també sobre educació emocional. Bon dia, Rafael.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Molt bé. Ens podries explicar una mica quines són les situacions o la dinàmica que es pot donar i que afavoreix que apareguin els agressors o un grup d'agressors i una víctima quan hi ha això, un assetjament així a l'escola?
A veure, la situació d'assetjament a l'escola és un tema bastant complex, que no obeeix a una única causa. Són múltiples causes que provoquen aquesta situació, entre les quals podríem citar una predisposició dels adolescents a la violència. I la violència perquè en l'explosió hormonal de l'adolescència s'activen respostes encaminades a la satisfacció sexual que tenen molt que veure amb la violència, perquè hi ha certes hormones, com per exemple la testosterona, que activen aquest comportament propi en l'adolescència. I aleshores, quan no hi ha una capacitat de regulació emocional perquè això no forma part del currículum acadèmic, es poden produir comportaments com el que estem comentant. Si tot això es veu afavorit per un clima social dels amics que ho afavoreixen, doncs molt més. Si a part d'això, segons com es respiri a dins la família sobre l'educació que vagi més enllà de les àrees acadèmiques ordinàries, matemàtiques, social, natural, etc., que és l'autèntica educació per mi, que és l'educació en el respecte, l'educació en la convivència, l'educació en la no violència, en certa forma, l'educació moral, l'educació emocional. En la mesura que tot això estigui present, són factors de prevenció importants. En resum, el que és l'assetjament escolar és el resultat d'una sèrie d'elements que estan interactuant, facilitant-ho, a vegades prevenint-ho.
Vale, llavors, quan parlem del bullying en concret, quin tipus d'accions són les que defineixen aquest fenomen? Que podem dir que ara s'està donant bullying, el cas del bullying.
Sí, definim la situació d'assetjament escolar com una acció d'opressió per part d'una persona sobre una altra,
sí,
i que això no és puntual, sinó que està present durant un cert temps. I, per tant, hi ha una persona que és l'assetjador, una altra persona que és la víctima, i uns altres que són els espectadors que normalment el que fan és facilitar-ho, no dificultar-ho. I tot plegat produeix que la víctima se pot trobar en una situació en la qual no sap com sortir-se, passar-s'ho bastant malament, i com sabem això té a vegades sèries conseqüències.
Llavors, els tipus d'accions concretes, el que pateix la víctima, quines són freqüentment el tipus d'accions, de paraules, d'actituds que prenen els assetjadors envers la víctima, que el van deixant pues, amb aquesta incapacitat per reaccionar, el van deixant que se sent mig valorat? Quines són?
Són principalment amenaces.
Amenaces, va.
Amenaces, coacció, que produeix en la víctima un estat d'angoixa, un estat d'inseguretat, de vulnerabilitat. Aquestes amenaces a vegades es fan reals i, per tant, poden arribar a violència física de distints tipus, que fan que la persona estigui, la víctima estigui d'alguna forma, se sent molt vulnerable, se sent impotent, sí, se sent dèbil, lògicament, davant la força física superior, generalment, de l'acusador, perquè l'assetjador generalment no assetja a una persona més forta que ell.
Clar.
Assetja sempre a una persona més dèbil, i per tant la víctima està en una situació d'inferioritat física i també acompanyada d'una inferioritat emocional, podríem dir.
I de quina manera tant mestres com la família pot detectar que s'està produint un assetjament, en aquest cas el bullying, doncs?
A vegades no és fàcil, perquè la víctima, com que se sent dèbil, curiosament això la pot portar a sentir-se com fins i tot culpable del que li està passant. I a més, en una cultura aquí on els adolescents poden tenir una predisposició a sentir-se culpables per coses per les quals no necessàriament se n'haurien de sentir, fa que moltes vegades ni el professorat ni les famílies en siguin clarament conscients. Mm. per ser-ne conscients han d'estar molt, diríem, a l'ull a sobre. Han de procurar observar, han de procurar escoltar i han de procurar prendre consciència de si des d'un temps en aquesta banda hi ha uns comportaments que indueixen sospita. Lo ideal és que a les escoles es vagin passant alguns qüestionaris, per exemple, qüestionaris anònims, que permeten detectar si això està passant.
Mm. Sí, perquè un dels problemes deu ser que, clar, ho amaguen, no?
La víctima
ho amaga i fa tot el possible perquè ningú se n'adoni.
Exacte. I a més, ho amaga la víctima, ho amaga l'assetjador i ho amaguen també els observadors, diríem, que són els amics que generalment se posen de part del més fort, que és l'assetjador, per no rebre les conseqüències.
Mm-hmm. I llavors, davant d'un problema com aquest, que a més és un problema amagat, quines pautes, el més important sembla que és fer prevenció, no? Evitar arribar-hi.
Això és el més important de tot.
Això. Llavors, quines pautes,
això és el més important de tot.
Quines pautes consideres tu que són més bàsiques per fer una bona tasca de prevenció?
Veure, jo crec que hi ha moltes de possibilitats per treballar-ho. I en citaré algunes d'elles que per mi són particularment rellevants. Jo parlaré de la prevenció de l'assetjament escolar a través de l'educació emocional, perquè l'educació emocional es proposa la prevenció en sentit ampli, la prevenció d'ansietat, estrès, depressió, violència i, per tant, violència escolar o assetjament. Què ens passa? Que moltes vegades no sabem el que ens passa per dins. I sobretot en els adolescents, perquè en els adolescents estan en una etapa de canvis biològics molt importants, que són canvis a vegades físics del cos, el cos les creix més del que quasi bé dona temps a prendre la consciència, però més tenen una quantitat de canvis de caràcter hormonal, de neurotransmissors, d'estat interior, que moltes vegades ignorem. Aleshores, tot això, quan en prenem consciència, ens pot dur a parlar-ne, simplement a parlar-ne. I a parlar-ne de què ens passa per dins, perquè a vegades resulta que estem tristos i si ens preguntem, i per què? No ho sé. Tinc ganes, estic de mal humor, i per què? No ho sé. Tot això produeix que les emocions han de canalitzar-se de forma apropiada, perquè si no poden produir efectes dels quals, en no ser-ne plenament conscients, resulta que poden provocar comportaments com el que estem parlant. Perquè, curiosament, hi ha una predisposició a una certa violència per part de la persona humana, perquè ens costa a vegades acceptar que com a persones som persones racionals, humanes, amb uns valors, amb uns mèrits, amb una manera de ser i de comportar-nos socialment, que ens fa oblidar que biològicament som depredadors. I com a depredadors que som, ens comportem a vegades com a tals, i per tant com a violència. És a dir, viure a expenses d'altres persones. La violència té un gran atractiu per a les persones. La cultura, en certa forma, procura evitar-ho, quan vivim dins una cultura de no violència, de pau, de convivència, de democràcia, ens pot fer oblidar aquesta impulsivitat tan pròpia de l'adolescència i que malauradament ha estat present al llarg de tota la vida i encara, en gran mesura, continuï estant-hi encara que no ho vulguem veure o que en siguem diríem que mirem cap a una altra banda. Però basta, per prendre consciència del que estem dient, mira, la quantitat de programes de televisió, de pel·lícules de cine, que tenen com a fons la violència. La quantitat de programes que hi ha sobre botxa, contacte físic, i que la gent hi disfruta. No és allò que estigui present. És de veure-ho per disfrutar-ho.
Per això se'n fan tantes.
Clar, clar. I per tant, si no som conscients d'aquesta realitat que no ens agrada, que no ens agrada en els que d'alguna forma prediquem i volem una convivència pacífica, en pau, en democràcia, en no violència, en definitiva. No tenim present el que ens passa per dins les persones. Que a vegades tot això ens costa molt, però per posar alguna pista, només per l'intenció de donar alguna pista, quan ve l'explosió sexual de l'adolescència, tenim tota una sèrie de secrecions hormonals entre les quals hi ha la testosterona. La testosterona està molt present en els adolescents. Entre els 9 i els 15 anys, el nivell de testosterona en els nois se multiplica per 20 o per 25, activant els circuits cerebrals de la persecució sexual, però també de la violència. I aleshores, tot això d'alguna forma contribueix a entendre com som de complexa les persones i que poden dur en aquest disfrutar en la violència. I tot això, per prevenir-ho, no és fàcil. Nosaltres proposem la prevenció de l'assetjament escolar a través de l'educació emocional i fem, o proposem, una sèrie d'activitats entre les quals hi ha la dramatització i hi ha la representació teatral. No fa gaire ha sortit publicat un llibre que el títol és Prevención del acoso escolar con educación emocional, aquí on està publicat per editorial Desclé, que aquest llibre presenta doncs el que estem parlant. En aquest llibre hi ha una introducció sobre el que és el fenomen de l'assetjament escolar, unes orientacions de com prevenir-lo a través de tècniques distintes, com per exemple com detectar-ho, la importància de les mirades, qüestionaris específics per detectar-ho, planificar una intervenció preventiva dins les escoles a l'entorn de l'educació emocional i, sobretot, l'utilització del teatre. En aquest mateix llibre, Prevención de l'acoso escolar con educación emocional, hi ha una obra de teatre que ha estat creada específicament per la prevenció de l'assetjament escolar. Aquesta obra de teatre està experimentat a molts centres educatius amb resultats molt positius, perquè, en síntesi, el que es tracta és de que a dins classe es fa aquesta representació, que es pot fer com un assaig d'una obra de teatre, que hi ha una sèrie d'estudiants que discuteixen aquest tema i que el discuteixen els que són els observadors. I, per tant, a través del diàleg que tenen entre ells en aquesta obra de teatre, es veu que hi ha hagut un assetjador, que hi ha una víctima i que tots els altres, en principi observadors, van prenent progressiva consciència de que no són tan observadors, sinó que d'alguna forma, pel simple fet de ser observadors, ja ho estan potenciant. I l'obra va ajudant a prendre consciència de que tots som responsables del que passa en el nostre entorn. Evidentment, uns més i uns menys. Però a les nostres actituds, al nostre comportament, facilitem o dificultem que se creïn aquestes situacions.
Sí que l'educació...
Fet...
No, diria que l'educació emocional llavors hauria de ser una assignatura obligatòria, però pels mestres, pels que estudien magisteri, no?
Jo diria de que els qui estudien de magisteri i també en la formació contínua del professorat s'hauria d'ensenyar educació emocional. No sé si perquè sigui una assignatura obligatòria, però sí perquè estigui present dins la pràctica educativa en tots els cursos. Perquè del que es tracta precisament és d'això, és de prendre consciència de mi mateix per què tinc aquests estímuls que em fa comportar-me d'aquesta manera, que moltes vegades són les emocions que portem a dins de les quals no som conscients, perquè ingenuament pensem que decidim el que anem a fer en base en el nostre raonament, però el nostre comportament moltes vegades depèn més de les nostres emocions que del nostre raonament. Ajudar a prendre consciència de tot això, el comentar, per exemple, paraules, simples paraules que a vegades pel nen no signifiquen res, com per exemple, què és el respecte, què és la justícia, què és la convivència, què és la violència, què és l'agressivitat, l'agressivitat que portem tots a dins, com podem canalitzar aquesta agressivitat de forma apropiada, com podem evitar caure en la violència o també ser-ne víctimes, fins i tot com relativitzar certes situacions, com tots som responsables de la convivència a dins un centre escolar. Per exemple, a dins diverses escoles hem preguntat qui és el responsable de la disciplina a dins l'aula. Qui és responsable de la convivència dins el centre educatiu? Aquesta última pregunta, per exemple, molts responen que el responsable de la convivència és el tutor, el director o algú que no sóc jo.
Clar, sempre es passa fora.
Fins que no creem un clima educatiu, i això és temps, això és inversió, perquè no basta que per dir tots som responsables, no. El que cal és que s'emprengui consciència des de dins. S'emprengui consciència des de dins vol dir que l'ou s'ha de trencar des de dins. Quan trenquem l'ou des de fora, ens servirà per fer una truita, per fer un ou ferrat, podrem disfrutar un cert temps, però la durada és curta. Quan l'ou es trenca des de dins, és perquè hi ha vida, i hi ha vida que durarà des de la mateixa vida, des de la pròpia convicció, no sé si m'explico.
Sí, molt bé. Molt bé.
Per tant, l'educació emocional és una educació des de dins. Aquí on és més important les preguntes que formulem, perquè siguin els nois i noies el qui expressant-se, només en el moment d'expressar-se ja estan manifestant el que serà el seu comportament, que és totalment distint a quan el qui ho diu és l'autoritat, és el profe o és la imposició.
Es pot partir també dels conflictes que surt a la classe, no? A partir del conflicte que surt... Pues...
També, evidentment. La presència dels conflictes és una gran oportunitat d'aprenentatge. Encara que la meva modesta opinió és que hem de desenvolupar competències que facin possible la prevenció del conflicte. Perquè molt de conflictes surgen quan no hi ha hagut prèviament prou prevenció. L'educació emocional és una forma de prevenció inespecífica, perquè quan anem desenvolupant les competències emocionals, com consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, respecte, tolerància a la frustració, etc. Tot això són competències genèriques que tenen uns efectes com a prevenció inespecífica, de tal forma que ens ajuda a la prevenció d'ansietat, estrès, depressió, consum de drogues, violència i, per tant, assetjament escolar.
Molt bé. I si, per exemple, ara ens està escoltant algun alumne que està patint assetjament escolar, què li recomanaries? Quina actitud hauria, com hauria d'actuar aquest alumne?
En primer lloc, li diria que ho comentés, en els amics de confiança, que ho comentés tal vegada en el tutor, que ho comentés a la seva família, que ho expressi a algú. Si pot tenir la... perquè això a vegades depèn de la situació en què es doni, però si podia tenir un contacte amb l'assetjador, que això és molt difícil i a vegades és millor no tenir-lo, però que algú li pugui comunicar a l'assetjador que les víctimes no se senten bé, ho estan patint. I el que es tracta és, més que probablement parlar directament amb l'assetjador, amb una sessió de classe per part del tutor, treballar la empatia. La empatia vol dir posar-nos en l'emoció que senten les altres persones. No sols entendre el seu punt de vista, sinó comprendre l'emoció que experimenten. Quina emoció creieu que experimenta una persona que està patint, que està sofrint? Una persona que és víctima. Una persona que és víctima de les injustícies. Injustícies que en rebem i que rebem notícies contínuament d'injustícies. Injustícies que se poden cometre a dins el mateix centre escolar, a dins l'aula. Injustícies que es poden cometre entre amics. Injustícies que poden derivar en violència. Com se senten aquestes persones? Tu te voldries sentir així? Com creus que se sent aquesta persona quan se sent víctima del que tu li dius, del que tu fas? I això ens pot servir no sols de cara a la prevenció de l'assetjament escolar, sinó també de la prevenció de la violència de gènere, que és un tema distint, però que hi ha molt a veure, perquè tant en un cas com en un altre, el que pretenem és la prevenció de la violència. I hem de tenir presents que un dels grans problemes de la humanitat en el segle XXI és la violència, i continuarà sent la violència si no hi posem remei. Molta d'aquesta violència s'activa a partir de la ira. Ira és una paraula que resumeix un conjunt d'emocions com ràbia, enfado, odi, còlera, fúria, etc., i que és una de les causes de la violència. Moltes vegades la violència ve ocasionada per la ira que no sabem regular de manera apropiada. Per tant, només desenvolupar competències que permetin la regulació de la ira com a estratègia per la prevenció de la violència, en aquest punt ja valdria la pena dedicar-hi esforços, energies, fins i tot pressupostos, temps, formació del professorat, perquè si no ho remediem, la violència serà, i pot ser, malauradament, de cada vegada més, jo voldria que no fos així, un problema escolar, social, i per tant tot això té unes repercussions molt importants en la vida social, en la vida ciutadana. El problema que tenim és que, així com tenim la societat i la política, se prefereix invertir energies i pressupostos en presons, policia, repressió, judicialització, que això costa milions a l'erari públic, i en canvi no estem disposats a invertir en l'educació.
No, perquè a més, per lo que tu dius, la violència també pot ser una de les seqüeles tant dels que assetgen com dels que pateixen, no? Sí. L'assetjament. Això a la llarga pot ser també més violència. En si mateix l'assetjament ja és una violència, no? I forta. Però sí, les seqüeles que poden produir és més violència amb els mateixos que la produeixen, sí, i amb els que la pateixen, no? Això és una cosa que...
Això és una espècie d'espiral de violència.
Exacte, clar.
Sí, perquè sí, les persones que són víctimes de la violència són les que estan amb més probabilitats d'exercir violència. Els nens que reben la violència dels seus pares estan més exposats a adoptar comportaments violents amb altres persones, inclòs la seva parella.
Sí, sí.
Per tant, el que es tracta és de parar l'espiral de violència.
Mm-hmm.
I el problema és que a vegades no sabem com fer-ho, però és que tampoc no hi dediquem gaire temps a fer-ho.
No,
això
és veritat.
És un motiu eminentament educatiu.
Mm-hmm. I a vegades sembla tabú. A vegades sembla que parlar de violència no sigui correcte, no? A vegades.
Exacte.
Tabú. Sí.
Sí, és un tema. I a veure, jo crec que hem de fer una educació que desenvolupi competències per a la vida, i entre les competències bàsiques per a la vida, moltes vegades no estan contemplades dins el que es denomina les competències bàsiques. Perquè si mirem els exàmens de les competències bàsiques, avaluen unes determinades competències. Però n'hi ha moltes, com la que estem parlant, que podríem considerar, que hauríem de considerar que són competències bàsiques per la vida, perquè són competències bàsiques per viure i per conviure, i a vegades això no està suficientment contemplat dins la pràctica educativa, perquè no forma part de l'avaluació. Permeteu-me que faci el següent comentari. A vegades pensem ingènuament que el sistema educatiu, el professorat, ensenya uns continguts que després són avaluats. Però això funciona al revés. Hi ha unes avaluacions, uns exàmens, que són les proves de competències bàsiques, que són el PISA, que són la prova de selectivitat, i que, segons com siguin aquestes proves, això condiciona tot el que deia abans, que és el que ensenyen els professors. Com que la prevenció de l'assetjament escolar no està contemplat en cap dels exàmens que acabem de citar, això, en certa forma, explica que tot el que estem comentant de prevenció no formi part de la pràctica educativa. Perquè el que anem, encara que no ens agradi i que no... i que sigui censurable, el que anem és aprovar. Per això, i el que és més greu, això és el que interessa tant en el professorat com en els estudiants, com a gas de les famílies.
Sí.
No ens interessa aprendre per la vida. Ens interessa aprovar.
Sí, sí.
I tot el que no és aprovar, gairebé no ens interessa.
Sí, sí, és trist, però la realitat és aquesta.
I per això cal reconduir l'educació, repensar per què estem educant i fins i tot repensar què estem avaluant de l'educació.
Sí, sí. Fer un replantejament nou.
Jo preguntaria a els que ens estan escoltant si jo ara les presento tres columnes de números i que me calculin el màxim com un divisor i el mínim com un múltiple per l'algoritme d'Euclides, quants n'hi hauria que serien capaços de resoldre-ho en no sé que siguin professors de matemàtiques?
No. I tant.
I en canvi, si els estudiants no saben calcular-ho, suspendran l'examen. En canvi, no suspendran cap examen pel fet de ser assetjadors escolars.
Sí, sí.
I això és molt fort de cara a l'educació que tenim.
Sí, sí. Això queda clar a l'experiència del dia a dia.
Molt bé.
Per això és que potenciem l'educació emocional, que és l'educació de les competències bàsiques per la vida, de prevenció de violència, d'ansietat, d'estrès, etc. I per saber-ne més, doncs, jo em permeto informar d'aquest llibre, Prevenció de l'acoso escolar con educació emocional, que s'ha fet precisament per contribuir a que en les escoles es faci prevenció des de l'emoció, des de la dramatització, des del teatre, des de fer preguntes, des de viure situacions simulades, fins i tot en sentit de l'humor, que ens permetin riure damunt això, perquè aquesta obra de teatre se riu, és d'humor, però d'humor que després arriba a calar, arriba a fer prendre consciència de la responsabilitat que tots tenim en la convivència i, per tant, en situacions com les que ens ocupen avui, que és l'assetjament escolar.
Molt bé, doncs no sé,
interessant.
Se'ns ha exhaurit el temps, podríem estar aquí parlant molta estona i la veritat és que hem sentit coses molt interessants. Voldríem donar-te les gràcies per haver acceptat la nostra invitació, haver dedicat una part del teu temps, que sabem que en tens molt poc, per atendre aquesta entrevista de Ràdio Falset, i esperem això, no?, que els nostres oients també hagin aprofitat aquesta entrevista i totes les coses interessants que avui ens has dit.
Doncs moltíssimes gràcies per contribuir des de Ràdio Falset a difondre aquest tema, a difondre la prevenció de l'assetjament escolar i a difondre l'educació emocional. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a partir de les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte. L'Isabel Gaià, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.